Doncs estem ja fregant els 16 graus a la ciutat de Lleida. S'espera que avui es pugui arribar també als 19-20 graus i serà ja el tercer o quart dia que ens plantem d'aquest 2021 als 19-20 graus. Aquesta és la predicció meteorològica que seguirà aquesta setmana de manera temperada. En fi, aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, ara mateix, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez. Són les 12:20 minuts a la meitat de la setmana, dimecres 3 de febrer, i comencem Herrera en COPE a Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui, segona entrevista electoral de cara a les eleccions del 14 de febrer. Estarà el líder, el número 1 a les llistes de Lleida d'En Comú Podem, el Jaume Moya, d'aquí uns minuts amb nosaltres. Per cert, que també escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. A partir de la 1 parlem de noves tecnologies amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de 2:15, amb Veu de Dona, la nostra tertúlia, doncs on acabem parlant de tot, però sota el punt de vista de les dones. Marxem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixi el temps estable i sec en general, tot i que augmentaran els núvols fins a quedar cels ennuvolats. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes de 20 graus a Lleida capital, de 20 també a Balaguer, de 19 a la Seu d'Urgell, de 18 a Tàrrega i de 13 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant de la component sud al Pirineu amb alguns intervals moderats, mentre que la resta predominarà la component oest i cap al final del dia quedarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà dijous esperem a Lleida cels ennuvolats durant el matí, tendint a la tarda que quedin intervals ennuvolats. Per últim, les temperatures diurnes demà no canviaran gaire, amb unes màximes previstes de 20 graus a Balaguer, de 19 a Lleida capital, a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, i finalment de 13 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. De cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
I comencem parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de més de 1.600 metres de cable de coure de l'estació de bombeig de Castelló de Farfanya, a la Noguera, del regadiu de l'Algerri Balaguer. La comunitat de regants ha denunciat els fets i estima els danys en més de 40.000 euros, que ja s'han vist afectades diverses bombes, segons s'ha sabut. El robatori hauria tingut lloc durant el cap de setmana, quan els lladres van endur-se el cablejat després de tallar-lo amb una radial. I el grup municipal de JxCat a la Paeria ha remarcat que el cessament del regidor d'Esports, Sergio González, per part de l'alcalde Miquel Pueyo, es deu a una qüestió d'ètica i no per una infracció legal en tres contractacions d'obres de manteniment fetes per la regidoria l'any passat. El primer tinent d'alcalde, Toni Postius, ha afegit que la determinació s'ha pres al constatar que hi havia unes fotos per les xarxes on es podia veure González amb representants de l'empresa que ha fet les obres, per la qual cosa ha pogut entrar en joc un cert conflicte d'interessos. Per la seva part, la CUP ha anunciat que amplia a l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Lleida la denúncia a l'Oficina d'Antifrau de Catalunya, que fins ara només havia focalitzat en la d'Esports. La formació anticapitalista ho fa després de les noves informacions aparegudes en relació a les irregularitats en tres adjudicacions del Departament d'Esports denunciades per la mateixa Paeria a través d'un informe intern. I el Comú de Lleida valora positivament que des del grup de JxCat s'hagin començat a assumir responsabilitats polítiques per aquestes irregularitats i la falta d'ètica en contractacions de les regidories d'urbanisme i esports durant els anys 2019 i 2020. De fet, la Comissió de la Transparència de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat iniciar l'elaboració del codi ètic i de conducta de la Paeria després d'aquestes anomalies detectades en tres contractacions de la regidoria d'esports. Obrim la plana del coronavirus, i és que els veïns de Serós estan cridats a confinar-se de forma voluntària a les seves cases durant una setmana. L'Ajuntament ha formulat aquesta petició a través d'un ban que insta a revertir la greu situació de descontrol de la pandèmia. El municipi acumula 54 contagis en 14 dies, amb uns 130 confinats entre positius i persones en contacte estret amb ells. De fet, el nombre de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals tant públic com privats de la Regió Sanitària de Lleida ha baixat a 183 aquest dimecres, 3 menys que dimarts, i segons dades del Departament de Salut, les UCIs, el volum de persones en estat crític s'ha reduït en una i actualment n'hi ha 37. A la Regió Sanitària del Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 553 punts i una RT de 1,03 per sobre de l'1. A l'Alt Pirineu i Aran és 14, és de 404. El risc de rebrot és 0,79. La velocitat de reproducció de la malaltia, i a nivell de Catalunya el risc de rebrot és de 505 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està per sota de l'1, concretament a 0,92.
Eleccions al Parlament de Catalunya a COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Estàs informat.
I arribem a la segona entrevista d'aquestes eleccions del 14 de febrer. La segona entrevista electoral avui està amb nosaltres Jaume Moya, que és candidat d'En Comú Podem per Lleida, el Pirineu i Aran, en aquestes eleccions del Parlament de Catalunya del 14 de febrer. Gràcies per acompanyar-nos, Jaume, bon dia.
Un plaer, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, hiperenergètic.
Sí?
Sí.
Quina campanya, eh?
Doncs sí, una campanya que semblava que començava, que no començava, així com que havia de ser un interruptus, vés a saber, però bé, aquí estem ja llançats pel 14 de febrer, en plena forma.
De totes maneres, ara entrarem al tema polític, però ara no recordo la data exactament, però més o menys deu fer un any que la Generalitat, el llavors president Torra, ja va dir que amb el seu soci de govern que ho considerava acabat. Després va venir la inhabilitació, després no es va cobrir la plaça de president, un moviment que personalment tampoc vaig acabar d'entendre, i en lloc de dir, escolta, pues si no ens entenem, fem eleccions quan abans millor, hem allargat el xiclet doncs, al màxim, i a sobre amb pandèmia i tota la història. Vull dir, no sé si afegeix un grau més d'incertesa a tot plegat, això ja.
Sí, de fet, la incertesa va començar, com molt bé dius, fa un any, quan el president Torra va dir que aquell era un govern que estava esgotat, un govern que estava carregat de deslleialtats, i on ja bueno, començava doncs, el soroll d'espases interna del govern, doncs ja fa un any i escaig que se sent. I aquesta incertesa doncs, s'ha agreujat també amb la crisi de la pandèmia, ha vingut a sumar en aquest context de incertesa de deriva política que s'ha de posar fi ja. S'hagués hagut d'acabar fa un any, però bueno, ho acabarem el 14 de febrer.
Jaume, ets de la Segarra, però nascut a Barcelona.
Sí, senyor.
A quina edat vens cap a la Segarra?
Doncs jo vinc a la Segarra al voltant, doncs ja deu fer 20 anys. Eh? Vull dir, en tenia sobre els 30, que és quan aterro definitivament a la Segarra, a Florejacs i a Relo.
I t'ha agradat?
Sí, és una història d'enamorament, d'encisament. Vull dir, m'agrada dir que soc un empaltat a la Segarra i que soc un segarrenc nascut a Barcelona.
O sigui, vens amb 30 anys i ja t'ha donat temps a escriure un llibre, Els castells de la Segarra.
Bueno, de fet, he escrit dos llibres, estic a punt ja de treure el tercer llibre, que és un llibre sobre el segle XIX a la Segarra, tot el context de la Segarra històrica, que espero que sortirà ben aviat. I bueno, a més he publicat centenars d'articles sobre la Segarra, el paisatge, la història, les costums, la política, centenars d'articles en revistes locals, en diaris, en publicacions digitals.
Com que veig que és un enamorat, aquesta pregunta et costarà, però quin és el racó que triaries preferit de bueno, anava a dir de Lleida, suposo que serà de la Segarra.
Evidentment, el meu lloc preferit és el que em va enamorar i el que em va enganxar, que és el poble de Florejacs, l'Alció, al nord de la Segarra, tocant a la vall de Llobregós. És un lloc especialment tel·lúric, que és el que em va seduir i certament el que em va canviar la vida. També sóc un enamorat també de les valls d'Àneu, l'Alt Pirineu, també és un lloc que em fascina enormement, i a la ciutat de Lleida, doncs, el Turó de Gardeny. Trobo que és un lloc enormement potent, no només històric, sinó també tot el panorama que s'albira al voltant, i a més també és un lloc de dinamització econòmica, intel·lectual, i és un lloc també de futur.
Uh-huh. He estat llegint tasques que has estat realitzant durant la teva vida i he vist molts cops la paraula activista.
Sí.
Què és ser activista?
Doncs ser activista és no parar, és tenir un compromís actiu, participatiu, en la transformació social. És a dir, tots som crítics, tots veiem coses al nostre voltant, doncs, que creiem que s'haurien de millorar, que s'haurien de canviar, i ser activista en realitat és una forma més de fer la política. És comprometre's, analitzar, dir-hi la teva i, sobretot, dialogar amb el resta de les persones que estan preocupades per aquell tema i mirar de trobar conclusions que ajudin a canviar, a evolucionar cap a un món millor, sincerament.
Mm-hmm. Et presentes com a cap de llista a la demarcació de Lleida en Comú Podem. Qui sou en Comú Podem?
Doncs en Comú Podem som una força clarament, descaradament d'esquerres. Som una força de progrés, compromès amb la justícia social i alhora també doncs, compromès amb els valors del feminisme, amb la igualtat de les persones, alhora també amb la igualtat d'oportunitats, i també som una força clarament ecologista, o el que ve a ser ara, doncs, que proposem doncs, una transició verda, una transició cap a la sostenibilitat, que en el fons també, com ha establert les Nacions Unides amb els seus objectius de desenvolupament sostenible, doncs és un valor imprescindible per tenir futur.
Et preguntaré temes bàsics, uns ja me l'has avançat. Jo sóc el que dic sempre que abans de la pandèmia per fi semblava que havíem començat a entendre que estàvem ja en una emergència climàtica, que és una cosa que ja feia molts anys que ens ho deien de totes les maneres possibles, però que per interessos econòmics doncs ningú hi havia, jo què sé, no s'havien assustat o jo què sé, pel que sigui, és una cosa que, bueno, escolta, com que el sol surt cada dia, no passa res, no? Escolta, quines són les vostres propostes concretes amb tema de sostenibilitat i canvi climàtic i un model energètic? Però al final va tot junt, això.
Bé, el cartipàs, evidentment, és infinit, sí. Però d'entrada, sobretot, el que
apostem... A grans trets,
sí. A grans trets, sobretot, apostem per aquesta transició energètica. Vull dir, el deixar enrere les energies contaminants, les energies carbonitzades, les energies finites, i apostar, sobretot, doncs, per aquestes energies renovables, aquestes energies verdes, no només per la lluita contra el canvi climàtic, sinó, a més, també com a font de riquesa, de dinamització, aquesta reindustrialització. El nostre territori, per exemple, té un enorme potencial en aquest desenvolupament de les energies, no només la hidràulica, sinó les energies eòliques, les solars. Amb això hi creiem immensament. Amb la mobilitat, també, la mobilitat verda, la mobilitat sostenible, el transport col·lectiu. Tenim el repte, aquí a Terres de Lleida, per exemple, de potenciar, d'aconseguir unes rodalies. Doncs també la mobilitat ferroviària també és fonamental doncs, per acabar amb aquesta descarbonització i la dependència absoluta del cotxe. La defensa de la biodiversitat. Vull dir, Catalunya hem perdut pràcticament una quarta part de les espècies pròpies del nostre espai, i això ens perjudica a tots. De fet, darrere d'això també hi ha les causes de la pandèmia, d'aquesta malaltia, que en realitat també és en aquest tour de force que hem fet contra la natura, també la natura es revela i ens contamina a tots. La nova aposta per una nova indústria, també, que creï treball, però que també sigui verda, sigui sostenible, estigui descarbonitzada i creï també llocs de treball i arrelament. El programa és molt extens, però sí que és una de les grans prioritats.
O sigui que el porteu, aquest tema, evidentment.
Moltíssim.
I l'altre tema, que és el tema de la sanitat. És aquelles tres potes que sempre es parla, educació, sanitat, i avui en dia doncs, el tema de la sostenibilitat. La sanitat és un d'aquells temes que fins que no ha arribat la pandèmia no ens hem adonat realment dels dèficits, perquè fins llavors, escolta, d'una manera o altra s'anava fent, les llistes d'espera potser eren una mica més llargues, després s'escurçaven, però, escolta, anàvem fent. La pandèmia sí que ha posat al descobert els greus dèficits de personal, d'inversió i de moltes altres històries. Teniu una proposta en ferm per fer un canvi amb el model sanitari?
Evidentment, amb el gran canvi en el model sanitari va venir fa 10 anys, de la mà del govern dels millors, del president Mas, entenguis la ironia, amb el Boi Ruiz, tota aquella mercantilització terrible de tractar la sanitat com si fos un bé mercantil més, un bé d'especulació, aquelles privatitzacions, aquella amenaça de les privatitzacions que en el seu moment vam patir a Terres de Lleida, que volia ser com un experiment d'aquest model privatitzat, inclús en la línia americana, i la pandèmia el que ha vingut a fer és a afirmar que per qui no, aquest model d'austeritat, aquest model de retallar inclús els drets laborals del personal sanitari, de centralitzar la sanitat al voltant de les grans ciutats, allunyant-la doncs, de la població que està dispersa per un territori tan ampli com el nostre, i en realitat la imprescindible necessitat d'aconseguir grans consensos per blindar la sanitat pública. Una sanitat pública, una sanitat amable, una sanitat propera, una sanitat amb recursos, recursos i que és tot això el que no s'ha aconseguit, al contrari, s'ha degenerat el model, doncs, amb aquests governs de dretes, amb aquests governs convergents. La gran aposta és posar la sanitat al centre de la nostra campanya. Parlem extensament de la sanitat, perquè en realitat és una cosa que preocupa absolutament a la ciutadania, però es necessita un compromís polític i, evidentment, també un compromís pressupostari. Els pressupostos han d'apostar clarament per donar recursos per aquesta sanitat que respongui a les urgències que reclama la ciutadania.
Mm-hmm. Jaume, i per Lleida, quan dic per Lleida vull dir Lleida província, per entendre'ns, mm-hmm, què li falta, què li manca, què proposeu?
Nosaltres basem la nostra campanya Terres de Lleida al Pirineu i Aran sobretot en quatre eixos. El primer d'ells és la sanitat, la sanitat pública, com et deia, vull dir, potser un dels territoris més castigats amb aquest dèficit sanitari són les terres de Lleida, com hem vingut exposant, i cal, doncs, un compromís ferm, doncs, per posar-la en valor. La segona gran qüestió és l'envoltada de les polítiques socials, sobretot les polítiques d'habitatge. El nostre territori és un lloc on no s'ha fet aposta per l'habitatge social, per l'habitatge de lloguer, per l'habitatge jove. Encara a dia d'avui tenim enormes problemes de gentrificació, per exemple, aquesta enorme pujada de preus de l'habitatge de propietat o de lloguer, per exemple, en el Pirineu, vinculat a les segones residències, en el sòl especulatiu, aquesta manca d'habitatge social també a la ciutat de Lleida, perquè el govern de Catalunya no ha desenvolupat la llei d'habitatge catalana, no ha fet efectiva les eines fiscals que tenen per fiscalitzar els habitatges buits, els habitatges especulatius, els habitatges que estan en mans de la Sareb. No hi ha hagut valor per part del govern de Catalunya d'entrar, d'aplicar els mecanismes legals per obrir aquest habitatge al mercat, obrir-lo a la ciutadania i aconseguir així un descens de preu. La lluita també contra la precarietat energètica. Tampoc hem tingut un govern de Catalunya masell, covard, que no s'ha atrevit a enfrontar-se a les grans companyies energètiques i a posar fre a la pobresa energètica que està castigant enormement a les classes més vulnerables. El dret a l'emancipació, per desgràcia, també ens oblidem molt dels joves. Els joves, sobretot del nostre territori, tenen l'emancipació més difícil que ningú. A les dificultats d'accés a l'habitatge se'ls suma les dificultats d'accés al món del treball. Sembla, perquè tens menys de 30 anys, sembla que has de tenir un treball més precari, més temporal, tot aquest sistema pervers de becaris que treballen sense ser justament retribuïts. Doncs el dret a l'emancipació, també les beques universitàries, s'ha de plantar cara. El dret a la igualtat, també, la igualtat, sobretot la igualtat de gènere, la crisi que hem vist també, doncs, al voltant dels drets reproductius de les dones en el territori de Lleida, també s'ha d'encarar clarament, i això, vull dir, sobretot pensant, doncs, en aquests grans drets que són base i que el nostre territori és absolutament deficitari. Nosaltres parlem de territori de drets. Lleidatans i lleidatanes tenen els mateixos drets que tota la ciutadania, però no tenen les mateixes oportunitats d'exercir-los. Doncs ja és hora de posar-ho sobre la taula i aconseguir, doncs, aquest exercici lliure i igualitari de tots els drets bàsics.
Jaume, parlant d'un tema concret i local, a la Plana de Lleida, ja saps que cada estiu hi ha la campanya de la fruita, que benvinguda sigui i que per molts anys la tinguem, evidentment, perquè al final és un motor i és un segell d'identitat. Afortunadament en tenim. Altre tema seria perquè els lleidatans no mengem tres fruites al dia, però bueno, això és una altra història.
I tant, i tant.
La campanya de la fruita és un problema identificadíssim des de fa molts anys i que cada any segueix exactament el mateix patró. Al maig, juny, es posem les mans al cap, el juliol, agost, passem com sigui, al setembre es comença a refredar la cosa i a l'octubre tothom ens n'hem oblidat fins al maig de l'any següent. L'estiu passat, a més, sumem-li la pandèmia. Va ser un desastre. O sigui, l'estiu passat va ser un desastre a la zona de Lleida amb els confinaments municipals, comarcals, etc. S'hi pot posar solució amb aquest tema? O sigui, bueno, s'hi hauria de posar, està clar, però s'hi pot posar solució de manera relativament fàcil?
Se li pot posar solució. El que sí que et profetitzo és que la propera campanya agrària patirà exactament els mateixos dèficits que la passada campanya agrària. Se li pot posar solució. De fet, fa més de 10 anys hi havia una triple entesa entre la Generalitat, entre les empreses agràries i entre els municipis, que permetia garantir una campanya feta amb tota la seguretat, sobretot pels treballadors i les treballadores temporers que venen per la campanya agrària. Se'ls oferia habitatge, se'ls oferia assistència i se'ls oferia un treball digne i de qualitat també en compliment del conveni. Què va passar? Novament, les grans retallades del govern Mas va fer caure la principal pota, que era el govern de la Generalitat, que vetllava, sobretot sobretot per les necessitats d'allotjament, i tot això va recaure sobre els empresaris agraris, els quals ja tenen prou feina per organitzar la seva feina, per organitzar sobretot la recollida, la distribució, com perquè se'ls carregui sense cap tipus de suport públic el tema de l'habitatge. Avui mateix, ara llegia en el diari que això a Aragó, per exemple, el president aragonès, el qual queda a les antípodes del que podem pensar des d'aquí, però sí que el president aragonès, per exemple, acaba d'exigir garanties d'habitatge i de salut pública a tots els treballadors que vinguin a la campanya agrària, amb un compromís polític directe, doncs, per garantir aquests albergs, aquests serveis. Això no s'ha fet a Catalunya, la retallada sempre castiguen en els més vulnerables, no s'ha fet durant més de 10 anys, i a dia d'avui encara no s'ha reunit una mesa per plantar solucions per la propera campanya agrària. I ens veiem en el mateix context de sempre, evidentment, a més, és agreujat amb la crisi pandèmica, que a més també ve a estigmatitzar i a culpabilitzar, en el fons, la mà d'obra imprescindible que tenim per recollir, doncs, la nostra fruita.
Però és un problema només de diners o de voluntat?
És un problema de preferències polítiques. Evidentment és un problema de diners. Ha d'haver-hi unes partides suficients, doncs, per gestionar aquests albergs. Però alhora també és de voluntat política i de valentia política. Com tenim avui en dia aquests albergs situats pels municipis fruiters, on tenim molts d'ells, que el que ha fet la Generalitat senzillament és traspassar-ho en les ETTs, empreses de treball temporal que gestionen els albergs únicament, doncs, amb la finalitat, evidentment, com a empresa privada, d'obtenir un lucre. Però aquest lucre, sobretot, a les esquenes dels treballadors i de les treballadores, i a més a més, doncs, donen cert blindatge en els empresaris agraris, que en realitat són ells els últims responsables d'aquesta seguretat i d'aquesta gent dels treballadors. També veiem, per altra banda, albergs que estan tancats, albergs que estan infrautilitzats. És, evidentment, una qüestió de voluntat política, de recursos i sobretot de creure en la dignitat de les persones.
Per això ens ensenya que Lleida no tenim força dins de la Generalitat?
Efectivament, aquesta és una de les conclusions. Per això, un dels grans objectius del nostre espai és conquerir aquesta veu pròpia en el Parlament de Catalunya, aquesta veu pròpia de la gent que defensem la justícia social, que coneixem el territori, que defensem també el producte del territori i que estem compromesos amb aquestes noves solucions que fugen dels antics austericidis, i parlar amb veu pròpia. Ja és hora que l'esquerra lleidatana torni a tenir veu al Parlament de Catalunya.
Fa falta tenir una conselleria aquí a Lleida, o simplement una lleidatana o un lleidatà ocupant una conselleria?
No per ser lleidatà garanteix que les polítiques es faran d'una manera o altra. Vull dir, si no, veiem un seguit dels consellers que hem tingut d'agricultura, normalment han estat lleidatans i han fet unes polítiques francament desastroses. No, n'hi ha prou. Nosaltres som sempre partidaris de l'administració el més propera possible, el més dialogant possible, i tenint en compte també el potencial agrari i el potencial dins de l'alimentació de país, allò que en diem de sobirania alimentària, que té les nostres terres de Lleida, doncs per què no posar la conselleria directament centralitzada a la ciutat de Lleida. Però no és qüestió tant d'on està ni qui està al davant, sinó sobretot en creure en les polítiques justes i necessàries.
Les enquestes són enquestes i potser no ens hem de fixar en les xifres que ens donen, però sí potser de vegades amb les tendències. I les tendències de les enquestes, hores d'ara, perquè això canvia cada dia, ens diuen que hi ha força igualtat. Els agradaria ser claus?
Sí, de fet ens agradaria ser una força de govern, de la mateixa manera que som una força de govern en el govern de l'Estat o a la ciutat de Barcelona o a la mateixa ciutat de Lleida. Evidentment no només ens agradaria ser claus, sinó que ens agradaria ser una força de
entrar
govern.
Entrar al govern, no?
Ens agradaria, evidentment, sí, entrar al govern amb un govern progressista, amb un govern que aposti per les polítiques de canvi.
Amb qui podríeu pactar?
Doncs podríem pactar amb tothom qui es fes corresponsable al costat nostre d'aquestes polítiques progressistes, d'aquestes polítiques d'esquerra, del govern que Catalunya mereix. Està clar amb qui no podríem governar. No podríem governar amb qui porti a les seves llistes, doncs, gent amb pensament absolutament ultraliberal, amb manifestacions xenòfobes, amb manifestacions d'odi, amb gent que aprovi, doncs, que aposti sobretot per retorn a les polítiques d'austeritat, la globalització del capital. Vull dir, clarament Junts pel Cat, per exemple, o el Partit Popular, doncs, evidentment són forces en les que no podríem pactar, senzillament perquè el seu programa i el nostre és absolutament antitètic. Evidentment, doncs, les ultradretes, quan més lluny millor, vull dir, ni escoltar-les de lluny, però en canvi sí, amb les forces d'esquerra, les forces de progrés, sobretot les forces amb les que hem aconseguit la majoria de canvi a l'Estat espanyol, i parlo literalment no només del Partit Socialista, sinó de tots aquells que van fer possible la investidura del Pedro Sánchez o els pressupostos a l'Estat, totes aquestes forces d'Esquerra amb les quals hi tenim objectius comuns, doncs evidentment es podria fer aquest canvi progressista, aquest govern que Catalunya mereix.
Amb tots aquests encaixos, hi ha alguna fórmula, hores d'ara, en el que, com dic, cap, vull dir, la majoria de catalanes o catalans se sentin exclosos?
Sí, els catalans, les catalanes, bona part d'ells se senten exclosos respecte d'aquells que fan unes declaracions on titllen a la meitat, com a mínim, de catalans i catalanes de nyordos o de colons, com ho veiem, per exemple, en boca i en tecles del senyor Canadell, el número 3 de Junts pel Cat, el número 3 que a la pràctica pot acabar sent el número 1 si, per desgràcia, s'acaba inhabilitant a la senyora Borràs, el senyor Puigdemont, ja sabem que no pot ser investit, i de cop, el número 3, aquest senyor, amb aquestes manifestacions xenòfobes, doncs passa a ser el presidenciable. Alhora també d'altres membres també que hi ha a la llista de Junts pel Cat, alguns dels quals doncs han estat apartats massa tard, doncs també tenen aquesta manera de pensar absolutament excloent i que eliminen doncs bona part o que insulten directament a bona part dels catalans i les catalanes. En gent així no podem pactar de cap manera.
Jaume, que això no t'ho han preguntat mai. Entenc que llavors en Comú Podem, el tema de la independència...
Entenc
que no és un tema prioritari, ja per començar, i no sé si esteu a favor o no.
Això que no m'ho ha preguntat mai és ironia, eh?
Sí, evidentment. Ja suposo que això us ho pregunten cada cop.
Nosaltres som una força, des de sempre, som una força que reconeix Catalunya com una nació, i el que Catalunya sigui una nació doncs suposa també uns espais de sobirania que des de Catalunya es decideix doncs com es comparteix en aquesta sobirania amb l'Estat espanyol, amb Europa, etcètera, etcètera. Nosaltres considerem que l'Estat espanyol és un estat plurinacional, treballem pel reconeixement de la realitat nacional de Catalunya i el que això suposa, i evidentment això porta implícit el dret a decidir, el dret a decidir, el referèndum. Nosaltres hem defensat des de sempre el referèndum i sovint contra alguns que fa 5-4 anys se'n reien i ara són ells els que esgrimeixen la pancarta del referèndum. Nosaltres hem apostat sempre pel referèndum, com estem apostant ara per la taula de diàleg, com ahir mateix en el Congrés dels Diputats, juntament amb el Partit Socialista, donaven suport a una moció d'Esquerra Republicana que defensava la recuperació d'aquesta taula de diàleg per superar aquest desbloqueig i avançar doncs, cap a unes noves propostes d'entesa que finalment hauran de ser ratificades en una consulta a la ciutadania a través del referèndum. De manera que nosaltres amb això puc presumir, sense rubor, que som l'única força que ho portem defensant de forma absolutament coherent al llarg dels anys.
Ja sabeu que aquestes entrevistes fem connexió amb el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet, a qui crec que li ha trepitjat la pregunta, però a veure, Francesc.
Bon dia, Jaume. Dissabte passat, la candidata Jéssica Albiach va dir que el referèndum a Catalunya no és urgent. Això vol dir que el referèndum ha deixat de ser una prioritat pels comuns?
Bueno, doncs no l'hi he trepitjat exactament, però és el tema.
Bueno, penso que una mica l'ull de poll del company deu estar una mica rabiant. Doncs, quan la Jéssica parlava que el referèndum no és una cosa urgent, en realitat el que estava parlant clarament és el que jo et deia abans. Vull dir, abans de res hem de saber quina és la pregunta, quin és el consens polític perquè aquest referèndum pugui ser vinculant, pugui ser participatiu, pugui ser incloent i cridi a tota la ciutadania de Catalunya a participar-hi. I on es formularà aquesta pregunta? Doncs a la taula de diàleg. La taula de diàleg que ahir es va tornar a posar en marxa aquesta taula de diàleg, ha de reunir aquests consensos, aquesta postura de desbloqueig i presentar quina és la pregunta, quina és la pregunta que s'ha de consultar a la ciutadania. La meva àvia, que era aragonesa, deia vísteme despacio que tengo prisa. És tan transcendent aconseguir fer aquest referèndum, fer-lo bé i fer-lo de forma absolutament inclusiva i participativa, que les presses ens porten al precipici. Com ho hem vist en el govern Puigdemont, com hem vist el govern Torra. Les presses porten als desgavells i les presses porten a situar-nos doncs, on estem ara, des de fa mesos, sense president de la Generalitat, amb les institucions més dèbils que mai i sent doncs, la riota, per desgràcia, doncs, d'aquella Europa que ens mira. Fem bé les coses, sin pauses, però sin prises, i avancem i fem un referèndum que inclogui a tothom i que sobretot tingui una elevadíssima participació perquè pugui ser legítim i vinculant.
Mm-hmm. I per acabar, doncs els 30 segons per demanar el vot cap a la teva formació.
Doncs des de Comú Podem demanem la confiança de la ciutadania que cregui en el govern que Catalunya mereix, un govern progressista, un govern de canvi, un govern que acabi amb les polítiques austericides, un govern que aposti per la justícia social, per l'habitatge, contra la pobresa energètica, pel dret a l'emancipació dels nostres joves, per la salut, que sigui capital en aquestes polítiques, un govern inclusiu, un govern que cregui i que estimi, que conegui el territori de Lleida, el Pirineu i Aran, un govern que il·lusioni i que ens obri cap al futur. Tot això ho encarna en Comú Podem i per això demanem el vostre vot el 14 de febrer.
Doncs Jaume Moya, candidat per Lleida d'en Comú Podem, gràcies per venir a Cope Lleida i sort del proper 14 de febrer.
Vinga, moltíssimes gràcies, un plaer.
Cope Lleida. Estàs informat.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, ara sí, que ja anem directes cap a la una de la tarda amb l'entrevista Cosmopolita. Amb qui? Doncs amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia, amics. Aquí reflexionant a veure si anem a votar, no anem a votar, qui votem i aquestes coses. I jo estic aquí amb les Cristines, a punt de menjar-les. Ahir vam fer la Candelària, vam fer la Verge del Blau, vam estar a la presentació del Nen Jesús a la parròquia del Carme i ara estem preparant les Cristines per dinar.
Molt bé.
Avui toquen Cristina.
Tot se soluciona a la panxa, Cosme.
Avui, home, sobretot el Ricard, que és especialista en gastronomia.
Sí, sí.
Avui tinc un personatge meravellós perquè quan se parla de pandèmia, es parla de tal com estem, de què es parla? De salut i d'economia.
I de quartos. Sí.
De calés. Així, a Lleida es diu de calés.
Lleida es diu quartos de tota la vida.
I calés.
Bueno, calés, pues això és com la manzana i la poma, que jo sempre et dic que es diu poma i tu em dius que no.
Que es diu manzana, però que si vas a la Mariola et diran, los calistros, ja saps el que et diran.
Bueno.
És que a Lleida tenim una mica d'allò que també hem agafat un rampell de la Mariola.
Vinga, los cuartos.
Los cuartos. Jo tinc un personatge que és lleidatà, que està ara a Madrid, que està confinat, perquè sembla que va passar el Covid al principi. Ell es diu Emili Duró i Pàmies. Ell és professor, és conferenciant, és economista, és una persona molt mediàtica. Ell aposta per una cosa molt important, que és la gestió del canvi dins del món empresarial, que ja no sé si és més urbanístic o empresarial. Va néixer a Lleida el 1960, és a dir, 60 anys en aquest moment, i el que sí que et puc dir que és una persona d'èxit, que ha participat a l'Hormiguero, que ha participat al Buenafuente, i que ara ho tenim amb nosaltres. Benvingut, Emili.
Moltes gràcies, Cosme. Un plaer estar amb vosaltres.
Què ha passat? Vas agafar el Covid?
Bueno, 6 mesos més tard m'he fet una prova per un dia que tinc una conferència i em van dir els resultats i em van dir li queden pocos, perquè ho vaig fer en castellà aquí a Madrid, la prova, li queden pocos anticuerpos. Dic, però si jo no he tingut res. Diu, sí, vostè va tindre el Covid al febrer o al març, el que passa és que no se'n va enterar. Però ho he passat pel Covid sense enterar-me, he tingut aquesta sort, però per desgràcia tinc molts amics que ho estan passant molt malament i uns altres que ja no hi són.
Emili Duró, anem a parlar una mica de tu. En quin carrer vas néixer de Lleida?
Bueno, jo vaig néixer a la Rambla Ferran, al costat dels meus pares, dels meus avis, dels meus tiets. Vaig tenir la sort de viure una infància molt feliç, i en aquella època tots vivíem junts, no? I a la mateixa escala vivíem tots junts, i jugàvem amb els cosins, amb els germans, amb els amics. Va ser una època preciosa.
Jo sempre recordo que mossèn Ramon Torres deia, quan jo feia pastoret, aquest nen despunta.
Així és, mossèn Ramon va ser el que em va batejar. Per això em dic Emilio Juan Ramon, perquè ell va dir que tenia que dir Ramon el tercer nom. O sigui que sí, recordo amb molt carinyo mossèn Ramon.
Sí, perquè sabien que series un gran economista, però almenys jo sempre he considerat, quan parlen de tu, que ets un economista molt brillant i, a més, que converteixes tot en un espectacle, no? O sigui, que la gent se troba molt còmoda.
Bueno, a veure, jo crec que amb l'edat, com tu has dit molt bé, vaig néixer als 60, ets capaç de relativitzar les coses jo crec que ningú som brillants amb res. Al revés, estem en un món que tenim que aprendre cada dia. I una de les coses que intento sempre és posar-li passió i tornar-li a la gent l'esperança, no? Jo crec que estem en una època, que com diu l'Albert Espinosa, la gent se'n va a dormir amb angústies i desperta amb pors. I tenim que guanyar això. La pandèmia ens ho pot prendre quasi tot, però no ens pot prendre la il·lusió, la passió, les ganes de viure. Això sí que no.
A Lleida ha donat bons economistes. Precisament tenim de col·laborador el Ricard Álvarez, té aquí el Ramon Morell, i tenim altres economistes importants a la ciutat de Lleida que s'han projectat a nivell alguns nacional i altres internacionals. Veritablement, què pots pensar tu dels lleidatans que han pogut aportar dins del món de l'economia?
Bueno, l'economia és molt, molt complexa, i sobretot l'economia, com esteu veient ara per les eleccions, està molt condicionada per temes polítics, no? I, bueno, els lleidatans, com tothom, han anat aportant el seu granet de sorra, però no recordo cap gran teoria econòmica feta per cap lleidatà, però sí que l'economia la tenim a la sang, els de Lleida, no? Perquè el fet de viure a Lleida, on teníem l'agricultura, teníem la ramaderia, i teníem que viure dels petits estalvis, perquè sempre hi havia alguna situació dolenta, algun any dolent, i tenies que estalviar, que ho portem a la nostra sang, no? Tenim l'economia des de petitets.
Naves al Jokers, naves al Chupete, naves...
Jo anava al París, al bar de moda, allí passàvem la vida, entre el París i el Praxis. Sí, que sóc molt abans de totes aquestes coses, jo.
Per cert, ets caragolero o no?
Des de l'agó, ara... Intento vindre a Lleida sempre que puc. Ara amb la pandèmia ho tinc prohibit, però sempre que puc i sempre menjo carxofes, cinyant, escalivada i caragols. Això és sagrat. I també botifarra.
Molt bé. Allò de quan surts per allà a fer conferències i tal i te presenten i et diuen que ets de Lleida i vas per algunes províncies espanyoles i internacionalment en alguns països, i quan dius de Lleida, què diuen? Saben on ve?
Bueno, Lleida és coneguda, o sea, és més coneguda del que creiem. I a més, hi ha una cosa que m'encanta, perquè a Lleida, la gent no sap com que agrada, si és una ciutat... saben que és una ciutat petita, però no saben quan petita, i ens estimen. Això sí que ho puc garantir. És a dir, no ens enquadren bé a massa puestos, i sí que ens tenen un carinyo especial. No tenim una imatge dolenta. I crec que això ha sigut treballat durant molts anys, no? Jo crec que la gent que ha vingut a Lleida, i el meu amic Paco Cerdà, que està a l'Ajuntament, sempre ho diu, sempre ha tractat molt bé als turistes i a la gent que ha vingut.
Saps cantar garrotins?
Perdona, no et sento.
Que si saps cantar garrotins?
No en sé.
Digue'm un polític lleidatà amb el qual tu has dit, caram, quin triomf polític.
A veure, no segueix la política, dic molt en sèrio, és a dir, mai he tingut massa ambicions polítiques perquè... no acabo d'entendre que l'única forma de triomfar la vida és descalificar la gent que està en contra teva, no? Jo que sóc un home de consens, jo crec que les discussions mai són bones, i el canvi d'opinions, llavors no vull entrar en política ni per un principi, és a dir, de veritat, veig gent normal i que m'entra en política en aquell mateix moment, ben igual el que digui l'altra persona, encara que sigui acertada, se li té que descalificar. I això no.
Una pregunteta abans d'acabar. M'aconselles que em faci YouTube?
Bueno, el cos més. Si fas YouTube, tindrem que saber què diem, no? Jo m'hi faria de YouTube. El que passa és que no crec que tinguéssim massa seguidors. A YouTube la gent me veu més bé per ànims i per temes d'economia, però no em veu tant per temes del que s'ha posat ara de moda. Des de luego, em fa por la societat a la que anem. L'altre dia parlava amb una persona molt intel·ligent, crec que la persona més intel·ligent d'Espanya, i està catalogada així, que diu que la humanitat té un problema tremendo, que és un problema d'una crisi d'emocions, no racional. I jo estic absolutament d'acord. Estem en una crisi total de valors, i més que racional.
Acabo, que no tenim més temps que la política preta. Emili Duró i Pàmies, per acabar, fes-me una pregunta compromesa.
Sí. Quin era el teu bar preferit quan eres jove?
Bueno, pues jo pràcticament anava al Rambla, perquè estava a la parròquia del Carme, anava al Bodegón, no tenia un puesto, no he tingut mai un puesto fixo. Jo no soc molt de bars, jo soc més de tertúlies, però tertúlies amb amics i amb algun xoc o un guaritxe.
Bueno, també fem bones tertúlies al Bodegón,
Al Bodegón.
Al Bodegón, i tant. Jo és que vivia allí, per això ho conec molt.
Ja,
Emili Duro i Pàmies, moltíssimes gràcies. Professor, economista, bueno, jo diria showman realista de lo que a ell li interessa, que en aquest cas és, bueno, pues està pel canvi.
Millorar el món.
Pel canvi de la gestió.
Jo crec que el que m'interessa és canviar una mica el xip a la gent, que aquesta pandèmia ens està ajudant, no? I passar d'un món on els cèntims ho podien tot, a un món on l'important serà que la gent estigui a gust, que la gent sigui feliç.
M'alegro de poder saludar. Gràcies, una abraçada.
És un plaer, gràcies, Cosme.
Adéu-siau.
I una abraçada per tots. A rebeu-me.
Adéu-siau. Molt bé, Ricard, fins aquí avui. Hem parlat d'economia, ja ho veus,
sí,
una cosa interessant, eh?
Bueno.
I tenim una persona, pues mira, no simptomàtica, sinó que ho ha tingut.
Sí. Molt bé, Cosme, cuida't, una abraçada.
Vigila amb els polítics, que ja estem a ser polítics, sí, que a ser polítics.
Adéu, Cosme.
Bon profit.
I nosaltres ja anem directes cap a la una.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Desde hoy, el gobierno restringe los vuelos procedentes de Brasil y de Sudáfrica. En los aviones que proceden de estos dos países, solo pueden viajar residentes en España o en Andorra y quienes hayan hecho una escala no superior a 24 horas, porque adoptó ayer el Consejo de Ministros esta medida que ha entrado en vigor hoy miércoles. Lo hacía ante el clamor de médicos, de expertos, por la propagación de las variantes brasileña y sudafricana del coronavirus. Pues hay noticia de última hora en Cataluña. Se ha detectado un positivo con la mutación sudafricana del coronavirus. Barcelona, Sergi Torr.
Y es el segundo caso registrado en España después del de Vigo. Se trata de un ciudadano de Barcelona. Los expertos descartan que el contagio proceda del país africano y lo vinculan a un país europeo. Doctor Tomás Pumarola, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Inicialmente sembla que no té relació amb el país, concretament amb Sud-àfrica.
També s'incrementen els casos de la variant britànica, que en la zona de la metropolitana sur de Barcelona ja alcanza el 13%. Salut projecta que a mediados de marzo serà la predominante i advierte de su mayor transmissió respecto a la variant original. No tienen mayor gravedad, però sí que provocarà un aumento de casos en esta primavera.
Las nuevas mutaciones del coronavirus obligan a las farmacéuticas a actualizar sus ensayos de la vacuna. Hasta ahora todas habían confirmado su eficacia ante la variante británica. Por cierto, sin abandonar las vacunas, como hemos avanzado esta mañana en Herrera en COPE, la vacuna de Oxford reduce también los contagios. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero.
Era la gran pregunta. El vacunado se inmuniza, sí, pero ¿puede seguir esparciendo el virus a su alrededor? Hoy sabemos la respuesta. La vacuna de Oxford, AstraZeneca, frena los contagios. Según un informe elaborado en la propia universidad, aún falta su validación por científicos independientes, la vacuna de Oxford protege al que recibe el pinchazo, pero además protege a la comunidad. Es una protección significativa después de una única dosis y tiene un efecto sustancial sobre la transmisión del coronavirus. Es la esperanza frente a los confinamientos, dice el ministro de Sanidad.
Acabamos de despedir el 2020 y la mayoría de indicadores económicos están batiendo récord negativos. El último dato que hemos conocido ha sido el del turismo y confirma que ha sido un año negro para el sector. España recibió 18.900.000 viajeros extranjeros en 2020. Esto es un 77% menos y quiere decir que el sector perdió casi 65 millones de visitantes extranjeros el pasado año. Y si vienen menos, gastan también mucho menos. En concreto, el gasto de los visitantes se hundió hasta los 19.739 millones de euros. Baltasar de Ponte acaba de ponerse al frente del negocio familiar que lleva abierto desde el año 97. Es un pequeño hotel rural de 28 habitaciones en la isla de Tenerife. No recuerda la última estancia de un alemán que hizo una reserva desde su país. Ahora ha tenido que reconducir la oferta para el huésped canario.
Nosotros ahora mismo estamos por encima de un 50% de ocupación nacional. ¿Por qué? Y gracias a los franceses sobre todo, que son los que más están viniendo, que hemos pasado de una ocupación por encima del 90 con el 98, 99% de extranjeros a una ocupación por debajo del 20 en el que tienes más del 50 del turismo nacional.
Y hoy es noticia, son noticia Messi, Joao Félix, Hazard y Cristiano. Casi nada, Jorge Rochano.
Son noticia por los siguientes motivos. Joao Félix positivo en COVID, aislado en casa, se une a Hermoso y a Carrasco que están pasando el virus. Messi, su equipo jurídico redacta ya la demanda contra el diario El Mundo por la publicación de su contrato y estudia presentar otras contra los anteriores gestores del club y los actuales. Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador de la historia del fútbol con 763 goles. Y vamos a conocer cómo está Hazard después de que ayer contáramos en el partidazo que no se entrenó por molestias musculares. Miguel Ángel Díaz.
Buenas noticias para Zidane. Después de que la ecografía detectara ayer tan solo fatiga muscular, el belga ha dado un paso al frente. Hoy se ha entrenado con normalidad, incluso ha participado en el partidillo y apunta a poder jugar el próximo sábado en Huesca. Además, Ramos se ha incorporado al trabajo de grupo. También reaparecerá el próximo fin de semana. Siguen en la enfermería Carvajal, Lucas Vázquez, Rodrigo y Valverde. Carvajal hoy ha hecho carrera continua.
Copa del Rey, el Sevilla es el primer semifinalista. Hoy vamos a conocer a otros dos que salen de los duelos. Levante Villarreal a las 7 de la tarde y Granada-Barcelona a las 9. Lo contamos en el tiempo de juego.
Sí, buenas tardes, Antonio.
Ahora sí, buenas tardes, José Luis. Mira, hoy en el espejo rendís homenaje a la figura de un sacerdote que ha dedicado 60 años a servir en un territorio especialmente difícil como es Argelia.
Es el padre Thierry Becker, que llegó como seminarista a la ciudad argelina de Orán en 1957. Vivió ya como sacerdote el turbulento proceso de la independencia y fue responsable de los colegios católicos que atendían entonces a 40.000 alumnos hasta que la educación fue nacionalizada en el año 1976. Durante la terrible guerra contra el grupo islámico armado, el GIA, en los años 90, le tocó vivir el secuestro y asesinato de los monjes de Tibirín, cuyo superior era su amigo desde la juventud. También el asesinato de su propio obispo Pierre Claveri, ya declarado beato, cuyo impresionante funeral al que asistieron 500 musulmanes, él tuvo que organizar. Desde 2007 era el párroco de la Catedral de Orán y antes de morir pidió ser enterrado en la zona del cementerio reservada a la gente que muere en las pateras, a la que había dedicado sus últimos años. Es la historia que contaremos en media hora al comienzo del espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja comencem el migdia de COPE Lleida. 6 minuts per sobre de la una, meitat de la setmana, dimecres 3 de febrer del 2021. Hores d'ara amb 17 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una ullada a la darrera hora informativa i parlarem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. A partir de 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia, on, sota el punt de vista d'una dona, parlem doncs, de varis temes, de qualsevol tema, de fet, l'actualitat, vaja. Ens anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixi el temps estable i sec en general, tot i que augmentaran els núvols fins a quedar cels ennuvolats. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes de 20 graus a Lleida capital, de 20 també a Balaguer, de 19 a la Seu d'Urgell, de 18 a Tàrrega i de 13 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant de la component sud al Pirineu amb alguns intervals moderats, mentre que la resta predominarà la component oest i cap al final del dia quedarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà dijous esperem a Lleida cels ennuvolats durant el matí, tendint a la tarda que quedin intervals ennuvolats. Per últim, les temperatures diurnes demà no canviaran gaire, amb unes màximes previstes de 20 graus a Balaguer, de 19 a Lleida capital, a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i finalment de 13 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés.
Eleccions al Parlament de Catalunya a COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Estàs informat.
Ja saps que aquesta setmana i la setmana vinent, cada dia a 1:15 aproximadament, t'oferirem entrevistes amb els principals candidats. Ahir va estar amb nosaltres Marc Solsona, del PDeCAT. Avui hem escoltat a Jaume Moya, d'En Comú Podem. I demà estarà amb nosaltres la Marisa Xandri, del Partit Popular. I acabarem aquesta setmana, divendres, amb el Pau Juvillà, de la CUP. Totes aquestes entrevistes les pots seguir en directe a partir de 1:15, al 97.4 de la FM, o a través d'internet a cope.es, te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida, o si et descarregues gratuïtament l'aplicació i ho pots escoltar també amb l'emissió en directe, tries l'emissora de Lleida. Però també busca'ns el podcast perquè pots recuperar els programes i tornar-ho a escoltar. Cada dia, tota l'actualitat de les eleccions del 14 de febrer a Cope Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Arribem a la 1:10, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Amb successos s'està investigant el robatori de 1.600 metres de cable de coure d'una estació de bombeig del regadiu de l'Algerri Balaguer, la instal·lació que proveeix a més de 4.000 hectàrees de poblacions properes ha quedat totalment fora de servei. Amb plana política local a l'Ajuntament de Lleida, el grup municipal de JunsPerCat ha remarcat que el cessament del regidor d'Esports, Sergio González, per part de l'alcalde Miquel Puello, es deu a una qüestió d'ètica i no per una infracció legal en tres contractacions d'obres de manteniment fetes per la regidoria l'any passat. El primer tinent d'alcalde, Toni Postius, ha afegit que la determinació s'ha pres al constatar que hi havia unes fotos per les xarxes on es podia veure a Sergio González amb representants de l'empresa que ha fet les obres, per la qual cosa ha pogut entrar en joc un cert conflicte d'interessos. Després de tramitar la baixa del partit, JunsPerCat ha demanat ara a González que deixi l'acta de regidor per poder-lo rellevar i, en cas que això passi, ho faria David Melet. Tot i això, de moment, Sergio González manté l'acta de regidor a l'Ajuntament de Lleida. Per la seva part, la CUP ha anunciat que amplia a l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Lleida la denúncia a l'Oficina d'Antifrau de Catalunya, que fins ara només havia focalitzat en la d'esports. La formació anticapitalista ho fa després de les noves informacions aparegudes en relació a les irregularitats en tres adjudicacions del Departament d'Esports denunciades per la mateixa paeria a través d'un informe intern. Segons la CUP, s'evidencien irregularitats en contractacions d'obres i serveis efectuades per les regidories d'urbanisme i esports, i per això ara ha fet aquesta ampliació de denúncia que va portar a Antifrau el passat 29 de gener. La formació considera que és imprescindible que un organisme extern i independent revisi tota l'actuació. Per la seva part, el Comú de Lleida valora positivament que des del grup de JunsPerCat s'hagi començat a assumir responsabilitats polítiques per aquestes irregularitats i la falta d'ètica en contractacions de les regidories d'urbanisme i esports durant els anys 2019 i 2020. I, de fet, la Comissió de la Transparència de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat iniciar l'elaboració del codi ètic i de conducta de la paeria després d'aquestes anomalies detectades en aquestes tres contractacions a la regidoria d'esports. Obrim la plana de coronavirus i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat aquest matí, de fet fa uns minuts, que s'ha detectat ja a Catalunya el primer cas de la variant sud-africana i és el segon de l'estat. Es tracta d'una persona de Barcelona que sembla que no té cap mena de relació amb un viatge al país africà. Pel que fa a la soca britànica, s'ha observat en tot el territori en diferents proporcions, des d'un 3 o un 5% fins a un 10-12% dels casos. Des de Salut constaten que la introducció d'aquestes variants ja s'ha produït als països de l'entorn de Catalunya amb els que Catalunya hi té relació. Aquestes dues soques, juntament amb la del Brasil, són més contagioses, el qual explicaria, doncs, aquest repunt o aquesta no davallada després d'arribar al punt alt de la corba. Marxem cap al territori perquè els veïns de Seròs estan cridats a confinar-se de forma voluntària a les seves cases durant una setmana. L'Ajuntament ha formulat aquesta petició a través d'un ban que insta a revertir la greu situació de descontrol de la pandèmia. El municipi acumula 54 contagis en 14 dies amb uns 130 confinats entre positius i persones en contacte estret amb ells. De fet, ens hem intentat posar en contacte amb l'Institut de Serós, perquè és un centre educatiu que rep alumnes de les poblacions veïnes, i tenint en compte la situació que constata l'Ajuntament de Serós, doncs era lògic pensar que tots els alumnes que venen dels municipis propers doncs no vagin a l'institut de manera presencial. L'institut ha declinat fer declaracions, ens han adreçat al Departament d'Ensenyament, el qual també els ha estat impossible fer declaracions, però segons fonts que hem pogut contrastar, hores d'ara, a part de les aules que estiguin confinades, que són dos, la resta d'alumnes dels diferents municipis segueixen acudint a Serós, concretament a l'institut, per rebre les seves classes. El nombre de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals tant públic com privats de la Regió Sanitària de Lleida ha baixat a 183 aquest dimecres, 3 menys que ahir dimarts. I segons dades del Departament de Salut, a les UCIs, el volum de persones en estat crític s'ha reduït en una i actualment n'hi ha 37. A la Regió Sanitària del Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 553 punts i una velocitat de reproducció de la malaltia, la RT, per sobre de l'1, al 1,03, el que explicaria doncs que les dades empitjorin de manera lleument, però empitjorin. Ja sabeu que la RT ens està indicant quin serà el comportament immediat en les properes hores i en els propers dies. En canvi, en contrast, a l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot baixa als 404 punts i la RT baixa al 0,79. Al conjunt de Catalunya, el risc de rebrot s'ha instal·lat als 505 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està a 0,92. Nosaltres fem una pausa, 4 segons, i marxem directament a parlar de noves tecnologies amb l'Infocope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero.
Llega el invierno de oportunidades a El Corte Inglés. Solo hasta el 3 de febrero tienes 3x2 en el aceite de oliva virgen extra Coosur origen de un litro. Comprando 3, la unidad sale a solo 3,07 euros. Y hay más, si compras por la app del Corte Inglés te regalamos 3 meses de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Aprovecha este invierno de oportunidades.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies directes cap a 2:15 a l'Infocope Lleida. Ja saps que és l'espai des de fa moltes temporades en el que et parlem de noves tecnologies. Potser de vegades diem alguna cosa que no acabes d'entendre, envia'ns un missatge, però segurament d'altres sí que t'han set molt útils, sobretot des de fa temps que tenim especial cura amb el tema de la seguretat. L'Infocope Lleida, que no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I tampoc sense el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
I, per cert, recorda que ens trobes a internet, a infocopelleida.com, a les xarxes socials, i que ens pots escoltar, a part d'en directe, també al podcast. Jaume Sitjà, de què parlem avui?
Doncs avui un espai de retorn als bàsics, el tema que sempre comentem, la seguretat. I Google ens ajudarà, ja que ha anunciat que en el seu buscador posarà la informació si la web de l'enllaç que ens mostra és segura. Ja sabeu que per nosaltres la seguretat és bàsica. I sense deixar de parlar de Google, ja que ens actualitza el seu navegador per llegir etiquetes NFC i el nivell de seguretat incorporat de Privacy Sandbox. Ho comentarem tot plegat. I una notícia amb òptica espanyola. s'està treballant per integrar el DNI al nostre smartphone. I per acabar, si tenim temps, com sempre, que sempre anem justos, i el Ricard sempre en retalla al final, una mica d'Apple, ja que tenim nova xarxa social, només per iPhone, de moment, això sí, en plan experimental, i és una xarxa per compartir àudios. Serà per temes, i tots aquests ja estan preparats per la tertúlia Freak, però abans de la tertúlia sempre tenim un temps per en David perquè ens expliqui l'efemèride d'aquest dimecres.
Bueno, pues este miércoles, día 3 de febrero de 2021, se cumplen unos añitos en el cual un día como hoy, de 1986, se fundaba una empresa que nos gusta mucho, sobre todo a Ricardo y a mí. Esa empresa que se llamaba Estudios Pixar.
Vaya.
Estudios Pixar, que tiene una historia en nuestra vida bastante grande. Es decir, que Pixar ya se creó en 1979, ¿vale? Y estas personas eran la parte de los efectos especiales digitales de una empresa como Lucasfilms. Es decir, con la saga de la Guerra de las Galaxias, esta gente computaba. Sabemos que allí llegó Steve Jobs en su salida de Apple. Y cuando llegó Steve Jobs, bueno, pues lo que se puso a hacer es lo que quería hacer, un ordenador. Y por eso además creó la empresa Next en paralelo, y quería hacer el superordenador. Al final, como esto no tiraba para adelante, igual que en Apple fue a buscar al famoso John Sculley de Pepsi, que al final acabó echándole de la compañía, en este caso se fue a buscar a Levy, Lawrence Levy. Este señor era una de las personas de comunicación más importantes de la empresa Electronic Arts de videojuegos. Y bueno, pues esta persona al final lo que hizo junto con Jobs es coger el superordenador de Steve Jobs y crear la película de Toy Story, la primera película del mercado 100% hecha en animación. Esto vio la luz en nuestro país en 1986 y, como no, Toy Story vio la luz a nivel mundial un añito antes, unos meses antes, en 1985, cuando se estrenó. Y este fue el gran cambio en el cual, bueno, pues al entrar esta persona y hacer Toy Story, crearon Estudios Pixar de la mano de Steve Jobs.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs sí, la pel·lícula aquesta Toy Story ha set, doncs, a les nostres vides. Tots tenim alguna joguina, d'aquesta pel·lícula, sí. I sobretot pels nostres fills. Vull dir, ha set tot també un referent dintre del món de la digitalització i de la producció. I ara sí, doncs, si som dimecres al migdia i estem a Copa Lleida, ara els friquis tequis en antena. Ara sí, tot seguit debatrem i desenvoluparem el sumari d'avui a
la tertúlia Fric.
I com comentàvem, la seguretat en el món d'internet ens preocupa i no parem mai d'avisar. Doncs ara el buscador de Google està preparant una opció per conèixer un lloc web, si és segur, abans de visitar-lo. Com ho fa això, David?
Bueno, ahora ya cuando entramos directamente al entrar en un navegador, en la parte de arriba izquierda nos dice si el sitio es seguro o no es seguro. Es decir, si el sitio tiene HTTPS. Esa S de seguridad, ese login de seguridad, en el cual, bueno, pues nos dice que al navegar nuestros datos están protegidos. Simplemente por eso además tenemos la obligatoriedad de la aceptación de cookies en todas las webs. Uh-huh. Esto es obligatorio tenerlo en todas las webs, pero pasa lo de siempre, es decir, tampoco hay una ley que rija o que permita directamente a todos estos sitios webs imponerles multas. Sí en cuanto a la RGPD, es decir, sí en cuanto a las cookies, pero no en cuanto al HTTPS y que el sitio sea seguro. Por eso el navegador desde hace tiempo, arriba a mano izquierda, nos dice siempre si el sitio es seguro o no. ¿Ahora qué van a hacer? Simplemente coger esta información y ponerla directamente en la línea que aparece de búsquedas de Google. Ahí, antes de entrar, nos va a decir que el sitio es referente a lo que buscamos, pero si el sitio es seguro o no, para que no cliquemos. Ahora, si no entramos en el sitio, no sabemos si es seguro o no. Ahora nos van a avisar antes, con lo cual, ojo, toque de atención, todo el mundo que tenga una página web y no tenga la licencia instalada de HTTPS, pues que la instale o que hable con su programador para que le ponga esta seguridad. Al final, este tipo de seguridad, hace años había que pagar todas estas licencias.
Sí,
hoy
señor.
Día, para un sitio web, es gratuito. Existen unos logins, que un software que se llama el código Let's Script, y este Let's Script es gratuito. Eso sí, hay que programarlo y hay que integrarlo y hay que ir renovándolo. Tiene un trabajo manual detrás, pero per se la licencia es gratuita, con lo cual, señores, el coste es muy bajo el cual nuestra web sea HTTPS.
I jo recordo que alguns antivirus que instal·laves al PC ja ho portaven incorporat, aquesta opció, no? Llavors te donaven una espècie de semàfor amb els tres colors i t'avisava si aquell enllaç és segur o no segur. Doncs ara també aquesta versió la portarà a Google directament, però també a l'smartphone, no? Una cosa és el navegador en format del PC i una altra cosa també és les opcions que tenim al nostre smartphone. També ho podrem tindre allí. I si no deixem de parlar de Google i de l'smartphone, doncs ja té, vull dir, la nova versió que està preparant, doncs podrem utilitzar el que és l'NFC, si visites una web que ens demana que l'activem perquè ja no caldrà anar directament aquesta opció del telèfon, sinó directament l'activarà. I també incorpora una altra cosa nova, que és aquest Privacy Sandbox, per donar-li un plus de seguretat. Aquí, quan surt un palabro d'enquestos, què vol dir aquest palabro, David?
¿Cuál de los dos?
Bueno, va, comencem pel primer dos? I comencem pel segon. Venga, va.
NFC, Sandbox, venga. Yo me quedo con el NFC y dejamos a Ricard con el Sandbox. Mirad, NFC me hace gracia, ¿no? Porque es una tecnología de los años 90, ¿no? Que al final, por proximidad, a través de radiofrecuencia, se activan ciertas cosas, ¿de acuerdo? Desde, bueno, antiguamente aperturas de puertas, que ahora se hacen con otras tecnologías y que se siguen utilizando incluso para fichar en un montón de empresas, ¿vale? Ese pequeño chip. Ahora este pequeño chip se podrá activar simplemente reconociéndolo igual, por hacer el símil, que un código QR. Es decir, apuntando con la cámara, lo reconocerá, activará el NFC, eso sí, tendremos que estar a una distancia, no, ni la cámara lo va a ver a 20 metros, ni tampoco se va a activar el NFC. Pero bueno, pues al final es darle una utilidad a través de la cámara para no tener que activar esa función de NFC y poder, bueno, pues tener que poner el teléfono. Yo recuerdo que hace ya bastantes años, ¿no? Contábamos aquí, veíamos en uno de los programas cómo a través del NFC, bueno, pues lo pasabas por la etiqueta y se activaba el modo noche antes de ponerlo a cargar, lo pasábamos por otra etiqueta y se activaba para el coche, es decir, esos famosos tags, ¿no? Que ahora la palabra tag ya en este 2021 la veremos cambiando, pero bueno, al final es un reconocimiento para activar el NFC y poder, mediante contacto, activar las funcionalidades que nos esté dando. Y además añadirle un plus de seguridad con Sandbox. ¿Qué es el Sandbox?
Pues mira, el Sandbox, ahora estaba pensando quin símil fer anar. Mira, ¿sabeu allò de lo que pasa en el campo se queda en el campo? De los partidos de fútbol y tal. Doncs imagineu, Sandbox al final vol dir aquelles delimitacions de caixetes de sorra, per entendre'ns, allò que hi ha als parcs, que està delimitat. Doncs imagineu-vos que dins del dispositiu n'hi ha molts i cada vegada que s'executa una aplicació o un procés, el sistema operatiu el que fa és tancar-ho dins d'una caixeta d'aquestes perquè tot el que passi allí no pugui afectar ni es pugui comunicar amb la caixeta que hi ha al costat, la que hi ha més allà, més amunt o més avall, amb el qual si jo allí tracto amb dades personals, amb passwords o el que sigui, si al costat, encara que tingui un virus instal·lat, no podrà accedir a aquella caixeta i, per tant, no ho sabrà. Per entendre'ns, de manera tècnica, cada aplicació s'executa de manera aïllada a la resta. És això. Mà o menys, no?
Sí, sí.
Menos, sí, señor. Aún así, echa la ley, echa la trampa.
Ya.
Es decir, la cajeta de al lado que tiene fotos y multimedia, cuando instalamos la aplicación nos dice, le tienes que dar permiso para leer tus contactos, para ver tu carpeta multimedia. Entonces eso es lo que hace que vayan saltando de caja en caja.
Claro.
¿Vale? Siempre decimos, cuando instalas una aplicación y viene algo que tienes que aceptar, que ya la ley lo puso, que me viene bien grande, pero si no lo aceptas que entre a tus imágenes o a tu carpeta de imágenes, no puedes instalar esa aplicación, pues piénsate para qué la necesitas y qué quieres hacer. Está claro que WhatsApp no lo pide, siempre estamos con WhatsApp. Sí, claro, pero es que también quieres enviar fotos. Si no tiene acceso a la carpeta, claro, no puedes enviar fotos.
Per afegir, seria una capseta que simule l'execució d'aquell programa, doncs el teu smartphone, però amb aquella caixeta. I si la execució veu que hi ha algo raro, que no funciona bé, doncs automàticament no la deixa transportar al teu telèfon o al teu ordinador. D'aquesta manera tens aquesta mesura de seguretat, aquest perímetre de seguretat. Una miqueta fora això, no?
Sí.
Doncs venga, una funció més que tenim incorporada o que incorporarem dintre del navegador. O sigui que avui estem parlant de seguretat. Anem bé, eh? Doncs ens agrada aquest programa, ens està quedant rodonet. I venga, va, que no podem parar, perquè els que estem acostumats a portar targetes al nostre smartphone, doncs ja vàrem incorporar l'any passat el carnet de conduir. No sé si l'heu incorporat vosaltres, però jo el tinc allí i em va estupendo. Doncs aviat podrem incorporar el DNI, perquè ja estan treballant en el tema.
Ya era hora, ¿eh?
Bueno, es un gran... Sí, ya era hora, exacto. Es un gran qué. La verdad que es un gran qué, que ya no nos hace falta ni la tarjeta sanitaria para ir al médico, ¿no? Ya llevamos el carnet de conducir en el móvil y ahora, bueno, pues nos falta esa identificación, ese DNI. Daros cuenta que al final es un ahorro de costes tremendo. Veremos la parte de la renovación y demás, ¿no? Porque siempre tendremos que tener un carnet físico. Pero eso sí, el poder identificarnos, el Dios, me he dejado el DNI, ahora no puedo coger un avión o no puedo coger un tal y hay que montar un pollo en el aeropuerto tremendo, o incluso un Apple, pierdes la cartera cuando estás de viaje y estás fuera y es. Bueno, pues puede ser un drama, ¿vale? Puede ser un drama. Con lo cual, bueno, pues creo que son avances que poco a poco tenemos que ver cómo se incorporan en nuestra vida digital. Ya se sabe más de nosotros por nuestras redes sociales que por nuestro DNI, con lo cual, ¿dónde está el salto?
No, la veritat és que el telèfon ha passat a tenir molta més importància que la cartera. Senzillament perquè, bueno, doncs ja tenim allí totes les targetes de crèdit, doncs, al telèfon, tenim, doncs, el carnet de conduir, tenim les aplicacions de d'altres coses quotidianes que estem fent ara, a part de xarxes socials, sinó d'aplicacions o de les assegurances o qualsevol cosa amb la vida, ho tenim allí al nostre smartphone. Doncs, i una cosa tan vital i senzilla com el DNI, doncs ja tarda, no?
Imagínate que le puedes dar una vuelta más, porque de pronto haces el DNI más seguro. Sí. Si esa aplicación para ver el DNI solo la puedes utilizar, por ejemplo, en smartphones, que ya con el tiempo veremos que todos los tienen, que tienen conocimiento facial, de pronto tienes un DNI 100% seguro, porque cuando abres ese DNI, primero tienes que poner tu cara y tiene un DNI totalmente certificado con un reconocimiento facial.
Ojo. O la imprenta.
Exacto, es decir, ya estamos en la imprenta, efectivamente. Es decir, ya estamos en la era Minority Report.
Doncs vinga, va, anem per les últimes, vale? O per l'última. Doncs una app que està en fase experimental és Clubhouse. És una xarxa social que gira a l'entorn de l'àudio, però de moment només pots accedir per invitació. Està en plaça experimental i no volen una allau d'usuaris, volen veure com funciona. Sembla que l'augment del podcast en els últims anys pot tenir èxit amb aquesta aplicació. Se l'està tenint el podcast, doncs aquesta xarxa, doncs, amb compartiments d'àudio, doncs també. Què us sembla la idea? Pot anar bé? La veurem en un futur?
Yo creo que es un... Busquen una experiencia similar a l'Instagram. L'Instagram, recorda't que quan va sortir primer era una xarxa... Bueno, i segueix sent, és una xarxa social en la que el gran protagonista és la imatge. Era una imatge i podies posar text o no, que per quan va sortir era com una novetat total, llavors. Veig que més o menys és el mateix. Jo crec que potser no arribarà a tenir tant èxit com el tema de les imatges, perquè una imatge en un segon la veus, sí, un àudio l'has d'escoltar i pot ser una experiència magnífica de veritat, però jo crec que jo estic, m'he registrat i estic esperant que em convidin, per exemple, però jo crec que acabarà sent una d'aquestes aplicacions de xarxa social de nicho, és a dir, d'un grup de gent, realment.
La que està funcionant últimament, ja parlant, digue'm, David. Perdón.
No, perdona. Digo, yo sobre esta aplicación que he estado viendo, leyendo, también estoy apuntado para que me inviten, pero bueno, todavía no soy persona de pro para para poner contenido, pero bueno, ahí estamos y yo creo que, a ver, esto es como en lo de los vinos, el vino de autor, ¿no? Uh-huh. Es decir, un enólogo coge y hace un vino, que tiene que ver o no, tiene que ver con la con el quórum de un Rioja, de un Costés del Segre, de un lo que sea, ¿no? Tiene su toque. Bueno, pues aquí han cogido, yo la voy a diseccionar, han cogido una parte de Twitter, una parte de Instagram, el tema del aumento de los audios a nivel mundial, no solo en WhatsApp, sino en WhatsApp, en Messenger, ¿vale? O en Viber, en lo más utilizado en cada una de las zonas del mundo. Y han cogido estos tres, los han metido ahí en un cubilete, le han puesto cara, ojos, sistema detrás para poder compartir esto, tipo Twitter, digo, ¿eh? O sea, uh-huh. Al final tú dices la tuya, la gente te sigue o no, opina o no. Y eso sí, claro, para lanzarla con un poco de cara y ojos, imagino que esto de las invitaciones será, bueno, pues para seccionar un poquito el contenido y que cuando se abra masivamente haya contenido, por lo menos haya contenido suficiente y además haya contenido de algún renombre o de algunos renombres, ¿no?, que le puedan dar a la red social. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos, por la parte del vídeo, Twitch, por la parte ahora del audio, esta nueva aplicación, y las imágenes, como bien decía Ricard, parece que se las ha quedado Instagram, con lo cual al final son tres grandes hitos que compartimos, de los cuales se ha desarrollado una aplicación.
Uh-huh. Aquesta és una altra de les xarxes que també volia comentar, no? La de Twitch.
Jaume, que agafa bé ràpid, Jaume, que et deixo un minut, no. Com el que diu.
No, sí, ja està, Ricard, ja està, vull dir, ja està, jo penso més, tinc més temes, tinc aquí un altre tema que no he anunciat, però bueno... Sí.
Quin tema, va,
ja ho deixo aquí una mica per tema, per temps.
Ara, quin tema?
No, doncs que ha sortit aquí s'ha filtrat una notícia que diu que més o menys ja se sap perquè no han sortit els AirTags.
Home, m'interessa, per què? Perquè no ha sortit. Per què no ha sortit, va.
No, perquè sembla que pel tema de la pandèmia doncs ho han volgut frenar perquè, clar, si la gent no es mou, no té sentit treure al mercat una cosa per detectar la mobilitat i on tenim les coses, no?
Esto es que no nos escuchan aquí, porque solo con Jaume y conmigo, vamos.
¿Vosotros sabéis cuál es la aplicación rápida que más utilizo en mi smartwatch, en mi casa?
No digas. ¿A dónde está mi iPhone?
La de buscar el teléfono, sí. La de plim, plim. ¿Dónde me
dejaba? Que sí. Es de mi cuta al club también.
En el baño, en el salón, ¿dónde me dejaba el móvil? Sí, pues en vez de utilizar el recurso este de llámame a ver dónde está el móvil, pues yo es la función que más utilizo. ¿Sabéis? Bajas así la pantalla, le das a la campanita y empieza a sonar el móvil y le vas dando por toda la casa a ver si te vas acercando o alejando del sonido, ¿no?
Me va a echar flexando, David. Marco Polo.
Déu-n'hi-do. Bueno, recordeu que els AirTags és allò, una peça, bueno, en aquest cas és rodona, per entendre'ns, una mica més gran que una ungla, per entendre'ns, que el pots localitzar, i llavors tu el pots enganxar amb una motxilla a la cartera, a les claus, darrere d'un mòbil, on sigui, i teòricament... Sí,
perquè tot això és una petita xapeta, com una petita xapeta.
Això,
no?
Tot això són especulacions, Samsung ha tret els seus fa 4 dies, jo crec que Apple vol anar més enllà, i traspassar la barrera del Bluetooth. Però clar, si no, amb el Bluetooth o estàs a 20-25, diuen que fins a 100 metres amb condicions òptimes ho pots localitzar. Si no, no. Jo crec que Apple volia anar més enllà i fer anar les connexions de qualsevol dispositiu Apple que hagi pel voltant per marcar la seva ubicació amb plan GPS. Però tot això és una incògnita, perquè n'hi han sortit que existeixen, ho sabem segur, perquè s'han trobat el codi amb el gràfic i tot, exactament, però allí estan, a més tan bai. Jaume, jo, mira, l'esperança és l'últim que espero. Jo espero que aquesta primavera ja els puguem veure. El David Casero l'altre dia va dir que nada, hasta otoño, bueno, no sé, però que sigui l'any ja dels AirTags, ja d'una vegada.
Jo espero que sigui l'any.
Bueno, David Casero, que hem arribat al final. Como siempre, un placer, gracias.
Gracias, dejamos ya para la semana que viene hablar de los temas que no le gustan al jefe, porque le ha gustado hoy mucho el programa, ya que hemos hablado de seguridad.
Clar que sí.
Así que hasta la semana que viene.
I Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche, yo no sé a John porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, pero, ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas, y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. Y sí, cambiamos también el diseño de las tarjetas.
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Toby, venga a casa.
Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Aún no conoces Atashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Estic previsualitzant aquí les càmeres de les tertulianes que estaran avui amb nosaltres amb veu de dona, i m'estan començant a fer una enveja, perquè clar, és que portem uns dies, l'Armando Álvarez em deia, no? Si és que és el quart dia que estem allí als 20 graus, acabem de començar el mes de febrer, però és així, a hores d'ara per sobre dels 17, a més amb sol, poc vent, per tant és un d'aquell temps que és ideal. A més, segons ens deia el nostre nutricionista, el Cristian Didier, és un bon moment també de captar vitamina D, que et toqui allò 20-25 minutets el sol, sobretot el que és la zona del coll, dels avantbraços, de la zona del pit, per tant és un bon moment perquè ens toqui el sol. Va, coses a part. Directes cap a les dues. Comencem amb veu de dona, com sempre ben acompanyats amb la presidenta de l'associació App Lleida, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina enveja que em fas.
Sí, ho sé ja.
Home, fa molt bon dia avui, ja.
Avui estrenem la terrassa.
Veus? Al febrer, Al febrer.
Sí.
Si el temps està estranyíssim.
Inaugurem terrassa 2021.
Bueno, m'alegro. També està amb nosaltres la Gemma Casal, des de la coordinadora de ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Gemma també em fa una enveja aquí amb tot el sol, cel blau. Hòstia, escolta, on estàs, mira, Gemma, més o menys?
Mira, a la plaça Sant Llorenç. M'has agafat que tornava de l'associació Antisida cap a la coordinadora d'ONGs. Bueno. I mira, m'he quedat aquí a la plaça Sant Llorenç, que no hi ha ningú, fa molt solet i s'està molt bé.
I t'anirà perfecte, Vitamina D, ja t'ho dic,
Sí.
I també està amb nosaltres avui la presidenta de Dona Balàfia, la Jos Farreny. Jos, què tal? Bon dia. Jos, tens el micròfon tancat, perquè a més no et veig. Ara, Jos, què tal? Bon dia.
Vale.
Ui, Jos, tens molt mala cobertura. Sí, Jos, tens molt mala cobertura. Vaig a intentar trucar-te a través de línia telefònica, si no et sembla malament. En fi, escolta, com comporteu el tema de la... comporteu el tema de la campanya electoral? Ja ho teniu clar? No ho teniu clar? La seguiu? Ja no la seguiu? Com ho porteu? Us està interessant?
A mi m'ha tocat la mesa.
En qui?
A mi m'ha tocat mesa.
T'ha tocat? Presidenta, sí. Vocal o què?
No, presidenta ja puc ser un grup de presidenta.
Però què t'ha tocat? De vocal? O sigui, de vocal de...
De segona vocal, sí, tinc que estar.
O sigui, has d'anar-hi. Alegaràs o no?
No.
No.
A veure, m'apeteix zero.
Ja.
I la veritat és que... Bueno, pues si ja normalment no t'apeteix anar-hi, doncs aquest any menys, no? Vull dir, és una cosa que, clar, al moment del tema de la gent que vindrà des d'avui, doncs sí que, tot i que te posaràs els EPIs i tal, te genera una mica de neguit. Però, bueno, clar, és que si tots aleguem alguna cosa, doncs no hi haurà eleccions.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, perquè la veritat és que hi ha hagut molta... Bueno, ja saps que em sembla que ja, ara no t'ho sabria dir, no sé si són 9.000 o 90.000 persones...
9.000, aquest matí he sentit 9.000, sí.
Que han al·legat, vull dir que no ho tenen clar, Jo crec que no havia passat mai, o potser que també és ara que li estem donant més altaveu, Jo crec que també, vaja, no ho sé, s'ha de ser molt així, però ganes d'anar allà amb una taula, estar tot el dia, tampoc, ni en pandèmia o sense, tampoc, Però vaja... Molt bé, molt bé. Doncs ja ens informaràs, ja ens explicaràs a veure l'experiència. De totes maneres...
M'han d'explicar com ficar els EPIs i tot, ja l'explicaré.
Déu-n'hi-do. Mira, una experiència més per explicar, De totes maneres, vas seguint la campanya electoral, t'han explicat alguna cosa nova...
La vaig seguint a xarxes, però no massa. La veritat és que no estem massa per la labor de sentir cap... no sé, bueno, jo personalment en el meu cas no m'apeteix sentir massa, vull dir, m'arriben molts correus de participar en videotrucades o en videoconferències, però no.
Ja.
No és una cosa de mateix que m'apeteix
massa.
Suposo que com jo, moltíssima gent,
Gemma Casal, t'ha tocat a tu o no?
No, crec que he estat afortunada, perquè ha tocat a moltíssima gent, perquè han posat molts suplents també.
Ja.
Perquè saben que hi ha gent que no hi anirà i no, jo he estat de les afortunades que no.
Però si t'hagués tocat faries com la Laia, escolta, mira, pues si ha d'anar i si va.
No ho sé, perquè a mi m'hauria tocat molt la meva vida, Jo crec, no ho sé, jo hauria alegat.
Però
bàsicament perquè jo m'ocupo dels meus pares, que són persones dependents, durant 3 a la setmana... I anar-me a exposar implicaria que hauria d'estar 15 dies aïllada.
Vale, per això sí, perquè si no anava a dir, bueno, si no tu celebres alguna cosa el 14 de febrer o no?
No.
Per això?
No.
No,
res a celebrar.
res a celebrar o qualsevol dia és bo?
O qualsevol dia és bo, exacte. Sí, sí.
És que ens hem acostumat a que tot ha de tenir una data. Escolta, i evidentment hi ha coses que sí, pues, l'aniversari, aquestes coses, però aquestes així tan genèriques... Escolta, el dia dels enamorats és aquell dia. Home, pues, escolta, cada dia...
Ja tenim el dia de Sant Jordi. Jo crec que no ens calen també, tantes celebracions.
També, també.
No ho sé, eh?
Bueno, escolta, estàs seguint la campanya de manera activa o no?
Doncs mira, jo me sumo a la Laia, no m'interessa gaire. La veritat, em fa mandra,
o sigui, no
escoltar les propostes. No la segueixo gaire.
No t'estan dient res nou.
Estic una mica cansada de les campanyes electorals, en general, de totes, perquè aquesta caça del vot, que al final els dona el resultat, perquè algú arriba a governar, diu així, però sense profunditat, sense que realment hi hagi unes propostes... i una ètica després en la praxis política que vagi acompanyada dels programes que presenten, sense que es parli realment doncs, de justícia social i redistributiva i d'una economia encarada a les persones amb propostes reals, no?, per transformar la situació i que s'acabi transformant en un debat polaritzat de tots contra tots i de a veure qui pot més, doncs diu molt poc de la qualitat democràtica del nostre país i de l'alçada de les persones que ens volen governar. No ho sé, jo crec que, aquest mètode està caduc. Sí. Necessitem una regeneració, parlo de tots els partits, però també de la salut democràtica de la societat. Necessitem altres fórmules per governar-nos de manera més democràtica.
Hem recuperat a la Jos Ferreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i perdoneu.
Oh, bueno, escolta,
són coses del directe.
Són coses del directe i són problemes tècnics. Això no tenim culpa a ningú, Jos, només faltaria. Estàvem parlant de les eleccions. A la Laia li ha tocat anar amb un col·legi electoral, a la Gemma no. T'ha tocat a tu o no, Jos?
Doncs no, aquesta vegada no, l'altra vegada em va tocar de suplent i vam tenir sort i va venir, però bueno, va venir i no vaig participar a la taula. Val. I la veritat és que en tots els anys no m'ha tocat, no he estat en cap taula, no m'ha calgut.
Bueno.
Però bueno, si em toqués, vull dir, pues, participaria perquè he sentit l'última part de la Gemma i no puc estar més d'acord, vull dir que participar en democràcia és fonamental. I doncs aquesta gent que diu que té desafecció, que no vol participar, etcètera, doncs jo penso que és una postura fàcil i simplona i s'ha de participar i precisament si volem canviar coses s'ha de participar. Aquest any, per primera vegada, faré el vot per correu. Això sí, no ho havia fet mai i aquesta vegada ho faré.
El tens demanat ja?
Sí, està demanat, bastant complicat, bastant... Vull dir, per la gent que té la... O sigui, malauradament hi ha molta gent amb la bretxa salarial, que també, que ara d'aquí poquet hi haurà el Dia Internacional de la Bretxa Salarial. Però la bretxa digital també... I la veritat és que ho posen bastant complicat. No és gens de fàcil, això que tenim l'ICAT i tenim tota la documentació, diríem, a dintre de l'ordenador, però jo penso que s'hauria de ser molt més simple i molt més fàcil per la gent que vol accedir a fer el dia 21.
Bueno, jo estic d'acord amb la Jos, i a més és que remarco això que estem no al començament del segle XXI, és que estem a l'any 21, ja, del 2000. És a dir, que és molt romàntic, si vols, la idea aquesta del diumenge, me'n vaig al col·legi electoral, i poso la papereta i tal. I escolta, qui ho vulgui fer, ho trobo perfecte. Però que hauria d'haver alternatives molt més fàcils, jo crec que també, per sobretot, sempre dic el mateix, per aconseguir una participació, si vols, del 90 o més per cent, que llavors és quan comença a ser molt representativa la història, perquè és que, si no, queda molt descafeinat. És veritat que després ens donen els tants percents i allí s'ha acabat tot, no? Però dius, home, és que si participa la meitat de la població tenim un problema, no? I aquest any hi ha la pandèmia, però és igual. Hi ha hagut d'altres eleccions que han anat així. Escolteu, permeteu-me que canvi radicalment de tema, que ens queden 8 minuts només, per tant, de manera breu, però no sé si esteu a la guait de la sacsejada de l'enrenou que hi ha a l'Ajuntament de Lleida amb socis de govern que no és la primera que tenen, ja diria que és la segona així que ha transcendit. Sabeu que el regidor d'Esports de Junts per Catalunya, Sergio González, ha deixat, bueno, ha deixat o li han fet deixar el seu càrrec, però no entrega la seva acta de regidor, per tant seguirà sense partit però amb el seu vot a l'Ajuntament de Lleida per possibles irregularitats a l'hora de contractar empreses per fer el manteniment. Irregularitats que no són il·legals, però que poden ser poc ètiques. Com veieu el tema?
Jo, la veritat és que, si m'haguessis parlat un moment, Gemma, la veritat és que m'he enterat molt poc d'això, però el que sí que m'he enterat és que tant l'oposició com altres partits s'han encarregat molt de que me n'enterés.
Ja.
És a dir, jo, al final arriba un moment en què no sé si ho ha fet bé o ha fet malament. Està clar que si ho ha fet malament, doncs, o si no està, si no és legal o hi ha hagut
no, no.
una irregularitat.
Doncs, és legal, doncs, però és no ètic.
No ètic, d'acord. Doncs parlem-ne i evidentment s'ha de mirar i s'ha de valorar. Però el que sí que aixaco molt és el fet de que jo no me n'havia enterat, però la oposició i altres grups polítics se n'han encarregat molt de fer-ne difusió. Vull dir, hem arribat per altres costats. Mm-hmm.
Gemma Casal, l'oposició...
WhatsApp directes, eh?
Sí, Gemma Casal, l'oposició o els socis de govern també, eh?
Bueno, jo segurament, vull dir, al final és un joc d'un embat polític i que, per tant, qualsevol oposició en pot arribar a fer sang i fetge sobre una situació així. Vull dir, això és per una banda, però malauradament el joc polític és aquest. Però per l'altra, dimitir no és un nom rus.
No, no,
la
ja.
gent ha de dimitir. Llavors, les qüestions... El problema fonamental és que la gent tingui càrrecs nominals. O sigui, la gent no va votar amb aquest senyor, jo crec que va votar un programa, no? I l'ètica ha de passar per davant de tot, perquè tenim una democràcia molt denostada, perquè tenim una democràcia de molt baix nivell, perquè en aquest país no dimiteix mai ningú, perquè tenim casos d'escàndols de corrupció i de comportaments no ètics, aixequis la catifa que aixequis, del color que sigui, a tot arreu. Bueno, d'uns partits més que d'uns altres, aquesta és la veritat. I llavors,
tu creus que hauria
de tolerància zero, hi ha de tolerància zero, i per tant aquest senyor ha de dimitir. El que no pot ser és que digui jo no retorno la meva acta i em quedo aquí. Clar, legalment ho pot fer, sí, èticament, doncs èticament és més que reprovable.
Jos Ferreny, legalitat o ètica? O i?
Bé, jo aquí diria que, bueno, cadascú ha de ser assumir les seves responsabilitats. El que sí que vull dir, com no pot ser d'una altra manera, des d'Esport Femení Lleida, que malauradament aquí el que en repercuteix és tot el món esportiu, a tot el món de l'esport de base, que està en una situació molt complicada degut a la pandèmia. Els nens i nenes, ja ho vaig comentar l'altre dia, i les noies i nois, però sobretot les noies, estan fent un abandonament de l'esport aquest que era federat, que era que els caps de setmana doncs anaven a fer una activitat de gaudir a l'aire lliure, als pavellons, vull dir que hi havia un intercanvi social, tot això... a més, ara pues, se li afegeix d'altres problemes. És una llàstima que el món de l'esport, que encara no era en una societat prou avançada com per tenir-lo incorporat com que el que se renta les dents, que és necessari i és fonamental que cada dia una renti les dents, doncs també és necessari, és fonamental que cadascú faci un mínim d'esport al dia, doncs, i malauradament doncs, amb la pandèmia i amb tots aquests problemes doncs, el que repercuteix és l'esport. Jo vull pensar que les persones quan estan al servei públic, en un càrrec públic, han de fer les coses èticament, i si no, doncs, han de assumir la responsabilitat. Però jo també penso que aquest temps és molt complicat i molt complicat la situació de manejar. I aleshores, doncs, malauradament, doncs, els hi toqui doncs, real això i, doncs això, que malauradament el que més repercutit és la gent de l'esport i la gent que doncs, no pot practicar-lo, no pot fer degut a la pandèmia i degut a tot aquest renou.
És veritat que ningú ha pensat justament amb com afectarà això a l'esport, que per cert ja la plataforma ja n'hi ha prou, que estan lluitant i lluitant i lluitant perquè es pugui reactivar, no ja les competicions, sinó els entrenaments en pavelló tancat, que al final estem parlant de 12, 14 o 20 nanos a sols amb un pavelló i que a hores d'ara tampoc ho poden fer. Només els que estan a l'aire lliure, hi ha esports que s'han de fer dins del pavelló perquè les instal·lacions estan en pavelló tancat. I no s'està podent fer avui en dia, i l'esport és clau pel creixement i per tot plegat.
I volia afegir, i cada dissabte al dematí en reunim tot un grapat de gent, representants de tots els clubs esportius de Lleida, perquè, doncs, aixecar el crit aquest de que ja n'hi ha prou. Amb totes les mesures de seguretat, amb totes les garanties, la mainada i menys joves, sobretot el jovent, ha de poder practicar esport.
No, això està clar, està clar, just.
És fonamental, també es pot practicar esport.
Està clar. Per cert, Gemma Casal, ara si pots, atansa't a l'església de Sant Llorenç, aquí on estàs, que porten en el rellotge avançat, perquè estava escoltant ara les dues i ens faltava un minut encara. És la gràcia, això. Mira, ara tenim persones al carrer i veiem el que passa. En fi, escolta, que m'ha agradat molt veure-us les cares. Jos Farreny, presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení i Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, per
convidar-nos. I Gemma Casal, escolta, des d'un entorn magnífic, també amb un dia esplèndid, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I Laia Rogel, doncs escolta, ja ens explicaràs les teves aventures i desventures del dia de les eleccions. Li ha tocat, ho ha dit ella, i jo no ho sabia, li ha tocat estar en un col·legi electoral. Laia, i escolta, i que vagi bé aquesta estrena de Terrassa, va.
Moltes gràcies. Adéu.
Nosaltres que ja anem directes cap a les dues de la tarda. Clar, és que hi ha molta gent, com dèiem abans, que a més també s'ha cridat a molta gent per estar en reserva, perquè es preveu que passi això, que hi hagi molta renúncia, per tant, segur que coneixes algú altre que li ha tocat. Va, que nosaltres anem directes a les dues. Segueixes ben informat aquí a la cadena COPE i tornem demà puntuals a les 12:20. Fins llavors, salut, una abraçada.